Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Són les 9 del matí, Rafa, que anem de compres, eh?
Vinga, va, com sempre, anem una miqueta de compres, perquè jo crec que cada dilluns també s'ha de mirar una mica com està la nevera i la despensa i tot.
I tant. Una mica...
No, estàs d'acord?
Sí,
tremola, el dilluns tremola.
El dilluns és dilluns... Bueno, jo...
Què?
Realment els meus fills em deien, però no vas a comprar nunca. És que m'ha costat molt. No sé, jo sóc l'encarregat, de fer les compres a casa, i darrerament estava tot peladíssim. I al final deien, bueno, menjarem alguna cosa o què? Doncs si heu de fer... No, sí que tenien per menjar, enteneu-me, però no estava la cosa massa plena.
Ai.
Vale, ho vam solucionar.
6-6-3-99-30-62, si voleu... fer un bísum i ajudar a Rafa Sanahuja a fer la compra.
No, és que no era qüestió econòmica. O sigui, sempre és qüestió... A veure, que no vaig bé de...
A veure, Rafa, a veure com surts
aquí. M'estic liant. No, que vaig just, però no era qüestió de...
Si estos fills han menjat, no em passen gana.
Era qüestió de temps, de que no trobava temps per anar a fer una compra gran. Total, que no, que si us passa com a mi, que no trobeu temps, doncs aprofiteu una estoneta d'aquest dilluns i aneu de compres, evidentment, cap a Cap Bravo, Cistella Cap Bravo en marxa. Agafeu una cistella i teniu la vostra pròpia cistella Cap Bravo. I nosaltres regalem una que tenim preparada per aquest divendres un cop més, una cistella de proximitat, de productes de proximitat, arròs del Delta de l'Ebre, mongeta del Canxet, avellana de Reus. No l'he tastada jo, l'avellana
de Reus. Jo tampoc. Segur que és molt bona.
Home, segur.
Productes de proximitat.
Quatre tipus d'oli, que jo crec que és el que us ha de seduir d'aquesta cistella. De les Garrigues, de Siurana, de Terra Alta, de Baix Ebre Montsià, i dos tipus de vins, allò, per acompanyar els àpats, de Conca, de Barberà Portell i Terra Alta, Clot d'Encís.
I si aixafeu molt les avellanes, teniu 5 olis.
Dic que sí, 5 olis, perquè també té un oli, el fruit sec, no? És per això, ho dius per això, no?
Sí, oli d'avellana n'hi ha.
Pensava que a lo millor era una cosa alquímia. Ja sabeu, que Bravo és marca referent, pionera, companyia de supermercats de referència a Catalunya. Un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat, trobareu de tot, absolutament de tot. I aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, com queda palès en aquesta cistella, i els productes frescos d'estalvi personalitzat, varietat i innovació. Ho té tot. I no em discutiu res, perquè...
No, ho té tot.
D'aquest vaixell, no em baixo. Cada dia fem una pregunta a Cap Bravo per jugar amb vosaltres i perquè participeu en la cistella que sortegem divendres. I, ojo, perquè a Catalunya tenim atenció sobredosi... Tranquils. Sobredosi de festivals. Festivals.
Avui estar amb tu... Jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.
Atenció, perquè la temporada de festivals d'estiu ja ha arrencat, eh?
Ja fa temps que ha arrencat, cada cap de setmana.
I per tant, molta trompeteta.
Quasi allà.
Ai. En aquesta època de l'any, entre els mesos de juny i agost, es concentra, atenció, el 60% dels certàmens de música que es fan a Catalunya, el 60%. En total, al llarg de l'any passat, atenció...
Has dit Catalunya?
Catalunya. Informació. En total, al llarg... És un lloc on fan les notícies cantades.
Cantant.
En total, al llarg de l'any passat, es van celebrar fins a 361 festivals, wow, cicles i mercats musicals.
Mira, és que...
Un per dia.
És que sí.
Que em pixo, perquè és que és molt, és massa, en fi. Segons el recompte anual, per mi és massa, anual que fa la Unitat d'Anàlisi i Estudis de l'Institut Català d'Empreses Culturals i que ha publicat l'ACN. Aquest volum d'esdeveniments equival pràcticament a un per cada dia, com dèiem ara, de mitjana, i si bé és cert que una part important es concentra durant l'època d'estiu, n'hi ha fins a 150 que es fan durant la resta de l'any. Per tant, és que tenim festivals... Però, vamos, de fet, la Judit Vallès ve directament del Sónar.
Sí. Vinc directe, No he dormit, vinc directe des d'allà.
Es nota una mica, però no passa res, t'estimem igual. I què tal el Sónar?
Molt bé. Sí? Molt bé. Diu que li va sorprendre gratament. Era el primer any que hi anava i em va sorprendre gratament. Em va encantar. Home, és que aquest cap de setmana s'ha fet el Cabra Rock a Vic, el Sonar a Barcelona i algun més així també d'important.
Sí, sí, sí.
No, és que saps per què no vaig al Sonar?
Per què?
Per què?
Perquè em ratlla.
Home.
Saps el que et vull dir?
Moltíssima gent es ratlla al Sonar.
Vaja. Jo, perdó, petit apunt. He de dir que va començar el dijous passat al Sonar, crec, el dijous o el divendres, i estava al metro de Barcelona i veia molta gent, sobretot noies, molt joves.
Ballades?
No, vestides de làtex. Ai. De làtex. I jo pensava, què s'hi està fent aquí a Barcelona que la gent va tan disfressada?
Llavors hi vaig dir... No, va ser el meu cas. Però sí que és veritat que els outfits dels festivals és una cosa a analitzar bastant. Que seria molt interessant.
Després fem un cafè, m'expliques i tractaré de...
Ah, per cert, ja sé què es feia aquest cap de setmana. El Lola Lolita Land.
Ah, mira, gran festival.
N'hi havia molts, hi havia el Cabró Rock, n'hi havia molts.
Moltíssim, sí, és que un per cada dia. La pregunta del dia, per tant, és t'agraden els festivals o estàs fins als nassos? Estàs avorrit o, no sé, a lo millor no t'agrada. A mi, personalment, no m'agraden. A mi, no em trobareu en els festivals ni res. Però si us agraden, com el cas de la Judit Vallès, si us plau, expliqueu-ne o no, dieu el contrari, al 663-99-30-62, com cada dia, 663-99-30-62, ens expliqueu la vostra relació amb els festivals i estarem encantats i, a més, participareu en el sorteig de divendres.
6 minuts que passen de les 9 del matí. Anem a l'entrevista d'actualitat. I és que us ho explicàvem a l'informatiu d'avui. Avui arrenca el judici contra l'acusat de la brutal agressió sexual a una menor la nit de la Castanyada del 2021 a Igualada. Comença a les 10 del matí amb la declaració del principal sospitós. La víctima no haurà de declarar per evitar la seva revictimització. En el judici es farà ús de la prova preconstituïda i es reproduirà durant la visita. La fiscalia demana 45 anys de presó pels delictes d'agressió sexual i intent d'assassinat. Aquest és el primer gran cas de la nova Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra, i per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a Miquel Samper, advocat que exerceix l'acusació particular de l'Ajuntament d'Igualada en aquest cas de la brutal violació de la nit de la Castanyada del 2021. Senyor Samper, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, què tal, com esteu?
Senyor Samper, deixi'm preguntar-li si sap com està la noia, si sap com està la família, com afronten el dia d'avui.
No, perquè la família, la noia, doncs tenen un advocat que la representa, que exerceix l'acusació particular, i per tant nosaltres no hem tingut contacte directe amb ella. Tampoc s'ha donat la circumstància, a més és un cas doncs prou delicat com per també des del punt de vista de l'Ajuntament, en aquest cas d'Igualada, que és a qui jo represento, doncs si veus que a més ha patit les seqüeles que ha tingut a nivell psicològic i a més, doncs tenia un perfil baix i, per tant, no volgué tampoc doncs emprenyar massa. Ha sigut una cosa molt, molt greu. Com heu anat explicant als mitjans, no és una violació qualsevol, és una violació amb una brutalitat increïble, amb una agressió física posterior increïble, i això ha tingut doncs unes seqüeles molt importants i, per tant, nosaltres hem mantingut un perfil baix. Això sí, amb la contundència des del primer moment, doncs que l'Ajuntament d'Igualada, el seu ple, el seu alcalde, doncs van decidir doncs exercir aquesta acusació popular perquè la gravetat del tema doncs així ho reclamava, no?
Precisament per tot això li pregunto com valoren com ha anat tot el procés judicial fins a data d'avui. Ha trigat més de 2 anys i mig en celebrar-se aquest judici.
Bueno, tenint en compte la complexitat que hi ha hagut per poder establir amb claretat l'autoria del presumpte o de l'investigat actualment, doncs jo diria que no és llarg, és a dir, els procediments penals requereixen d'una fase d'instrucció que no ha sigut gens fàcil. Aquí, com abans apuntaves, la unitat específica de Mossos d'Esquadra ha fet una tasca increïble, increïble, perquè aquest home ha costat trobar les proves doncs, que realment ha acreditat la seva autoria, i vull felicitar aquesta tasca de la unitat d'agressions sexuals de Mossos d'Esquadra, perquè realment al final ho han aconseguit, i ho han aconseguit, jo penso, d'una forma contundent. Això va ser lent. Si recordeu, això passa a la nit de la Castanyada i ben bé fins a l'abril no s'estableix aquesta autoria, per tant, ja han passat 5 mesos, i després d'aquest any i mig que hi ha hagut d'instrucció, doncs, bueno, és més que correcte, tenint en compte que es tracta d'un tema penal complicat.
Precisament li volia preguntar per això, senyor Samper, més enllà de la gravetat del cas, el cas també va transcendir, ara ens ho explicava, per aquesta complicada investigació del cos dels Mossos d'Esquadra per trobar el principal sospitós de l'agressió. Recordo que va trigar, ara ens ho deia, com mig any fins a identificar-lo. Sí. Com d'important ha estat la investigació dels Mossos d'Esquadra en un cas com aquest durant la seva instrucció i per què ha de servir?
Doncs ha sigut una, com d'important, fonamental. I sense aquesta tasca pacient, lenta però eficaç, no estaríem fent avui el judici, perquè estaríem davant d'una brutalitat de la violació sense autoconegut. És a dir, com que no hi van haver-hi, doncs, testimonis inicials, com que no van haver-hi, doncs, les corresponents proves com per poder fer una detenció ràpida, doncs estaríem segurament dient doncs, que això va passar, però que no se sabia quin és l'autor, com tantes vegades passa, que es produeixen delictes, no només de caire contra la llibertat sexual, sinó qualsevol tipus de delictes, i no s'acaba acabant doncs, a poder doncs, detenir a la persona que ho ha fet. En aquest cas, aquesta feina ha sigut fonamental. Perfecte. Jo si hagués de posar una nota en aquesta tasca d'investigació criminal, doncs hi posaria un 10, perquè és que no té cap mena de fissura. Jo ho dic amb tota la franquesa del món i amb objectivitat, malgrat que algú pugui dir, bueno, és que tu vas ser conseller d'Interior i, per tant, tens un claríssim conflicte d'interès. No és així. També diria, si no fos així la tasca, però és que realment, un cop t'estudies la quantitat de tomos que hi ha, doncs, amb aquesta tasca d'investigació, veus que realment s'ha fet una tasca molt important i des d'aquí m'agradaria doncs enviar un missatge positiu, encoratjador, de que aquesta xacra de delictes contra la llibertat sexual doncs, té moltes coses doncs, lluitant contra ella. Una d'elles, la tasca que fa Mossos d'Esquadra, una d'elles, la tasca que fa aquesta unitat, i que segur que, no a curt, però a mig llarg termini, donarà bons resultats.
Ara em deia que acabi aquesta xacra dels delictes contra la llibertat sexual. Un cas com aquest, per la seva brutalitat, per la seva complexitat, pot acabar sentant un precedent?
Home, no són habituals, la veritat, aquest tipus de violències dintre del que ja és una violència doncs, inadmissible, no? Que és anar contra la llibertat d'una dona i sobretot la seva voluntat d'exercir sexe o no. Però aquest cas és molt bèstia, és molt bèstia. Vull dir, aquesta noia està viva de miracle, perquè si no arriben a passar uns treballadors per aquella zona un dia que ja és estrany que passessin, perquè era festa, era el dia 1 de novembre i, per tant, era festa, a una hora que eren les 6, gairebé les 7 del matí, i amb un fred increïble, estant mig despullada i dessagnada, doncs aquesta noia hagués mort segur si no arriben a passar aquells senyors. Si haguessin trigat, no sé si són 15, 20 o 30 minuts més, estaríem parlat de que hagués perdut la vida. Precedent, home, la penalitat que tots heu anat dient que demanem totes les acusacions i que és 45 anys, realment no és habitual en aquests delictes. Per què? Doncs perquè s'estableix una petició per una tentativa d'assassinat, i l'assassinat té un subtipus que diu que quan aquest assassinat es fa encardinat amb el que és un delicte contra la llibertat sexual, doncs té com a pena aquella famosa presó permanent revisable, que seria com una mena de cadena perpètua, anem a dir, europea, no? Doncs aquesta presó permanent revisable, com que és en grau de tentativa, perquè afortunadament la noia no va morir, doncs fa que, baixant la pena, arribem a aquests 30 anys que demanem tots per aquest delicte d'assassinat en grau de tentativa, més el que són els 15 anys de l'agressió sexual, que això sí que ja us sonarà molt més, no? Amb un delicte de violació, 15, 20 anys, 10, això sí que ja és més factible. Clar, la suma dels 30 de l'assassinat en grau de tentativa, per el que us he explicat, més dels 15, està a 45. Això no és habitual, per tant, sí que d'alguna manera senta un precedent, però és per la concurrència dels dos delictes. De la brutalitat de la violació, i per això demanem els 15, però sobretot de l'assassinat en grau de tentativa amb la connotació de delicte sexual, per tant, presó permanent revisable, baixa la pena perquè afortunadament és tentativa, però són 30 anys. Aquí sí que hi ha una mena de preferent, no és que n'hi hagin gaires casos d'aquests, afortunadament.
I deixem fer-li una darrera pregunta per la gent que no estiguem avançats a qüestions com aquestes. Ara ho explicàvem, que la víctima no haurà de declarar per evitar la seva revictimització i en el judici es farà ús de la prova preconstituïda. Això és habitual en judicis com aquests? Això primera. I segona, quan parlem de prova preconstituïda, ben bé de què estem parlant?
Bueno, estem parlant de que les declaracions que ha fet aquesta noia en el decurs de la instrucció es consideren ja com a vàlides. És a dir, sempre un dels principis del dret penal és que tot allò que s'ha declarat en fase d'instrucció, al jutjat d'instrucció, en aquest cas d'Igualada, doncs no es pot donar com a aprovat en tant en quant no sigui ratificat el dia del judici. Es considera que és preconstituïda la prova quan ja es considera que amb el que ha dit ja podem donar la seva versió com a definitiva. I, per tant, no s'ha de ratificar avui en el dia del judici. A més, hi ha un element que ho fa que sigui molt comprensible, que si aquesta noia no recorda res, absolutament. Té un espai temporal que li ha desaparegut i, per tant, la farien venir, estaria revictimitzant el moment, estaria per bé que estigués en una sala annexa on estigués l'acusat, doncs en un moment d'una tensió important, el judici dura 5 dies i no té cap mena de sentit, perquè no ho recorda, 1, per la brutalitat del tema, 2, i perquè no aportaria res més. Per tant, aquí l'Audiència de Barcelona jo crec que ha fet una cosa molt encertada, molt humana, i que en aquests casos s'hauria de tenir doncs, com un costum més habitual.
Per això li volia preguntar, per aquest costum més habitual, precisament, per això li preguntava si era un fet habitual o no, a dia d'avui queda molta tasca als jutjats per explicar què és la revictimització perquè no es produeixi?
No, ja que a vegades es va produir més, és a dir, que ho és una xacra, el tema de la violència sexual, els primers que ho saben són els jutges. I afortunadament els magistrats que tenim aquí a Catalunya doncs són d'una qualitat que ningú pot qüestionar i ells cada vegada això ho van incorporant més. En la mesura en què la violència de gènere, la violència sexual, no acabem de d'aturar-la. No? I per tant, com que malgrat que hi ha hagut lleis que no paren de sortir, que ho pretenen i no s'aconsegueix aquest efecte, doncs tots plegats anem aprenent amb el pas del temps. Segur que aquestes revictimitzacions que et donen amb aquest tipus de delictes cada vegada doncs, es podran dur més a terme. També et dic una cosa. En tot delicte de violència sexual s'ha d'acreditar la teoria, l'autoria de l'acusat. Sí. I per acreditar-la, perquè si no, no s'estaria fent bé la tasca. No oblidem que a tota persona ens acull un principi que és la presumpció d'innocència, per tant, s'ha d'acreditar que realment és el culpable, doncs per això és important que les víctimes també puguin declarar el dia del judici. Ara, quan les coses ja estan tan sumament clares en fase d'instrucció, doncs estic segur que es començarà a marcar tendència d'aquesta manca de ratificació amb aquest tipus de delictes tan salvatges. Sobretot quan tenen aquestes dimensions tan bèsties com és el cas aquest.
Miquel Samper és l'advocat que exerceix de l'acusació particular de l'Ajuntament d'Igualada en aquest cas de la brutal violació de la nit de la Castanyada del 2021 que ara comentàvem i que és a punt d'iniciar-se aquest judici. Senyor Samper, un plaer parlar amb vostè de tot aquest cas. Que vagi molt bé.
Molt bon dia. Adéu.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Em vaig jubilar als 60, vaig aprendre a anar amb bici, faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa. I mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna. Amunt, preparades. Allà hi ha un silenci tremendo i a vegades les renyo, Pam, ara jo.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Estances temporals Domus Vip per a persones grans.
La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Com cada any i amb la il·lusió de sempre, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Vine a buscar-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com. El diumenge 23 de juny estem oberts.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
21 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dilluns en el que a les 10 del matí obrirem micròfons per escoltar Santi Sánchez, Manolo Milian Mestre i Lluís Foix a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. I cap a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, acompanyats per la psicòloga infantil Sara Tarrés. Avui parlarem sobre el joc lliure, un conjunt d'eines que desenvolupa les dinàmiques objectives i les capacitats dels nostres fills i filles a través de la condició del joc. Més enllà, dos quarts de 12, ens visitaran a l'estudi de Radio Estel part de la companyia gaditana Les Niñas de Cádiz, que fins al 22 de juny presenten al Teatre Condal l'espectacle Les Vingueres d'Eurípides, tota una adaptació lliure i en to de comèdia de Les Bacants d'Eurípides. No us la podeu perdre. I al punt del migdia serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez. Avui vindran acompanyats del director de l'empresa BSN Resol, Josep Fígol, per parlar de la relació entre la tecnologia i la mediació i com s'utilitza la tecnologia per gestionar conflictes. I més enllà tindrem també la visita dels amics de Galeries del Tresillo per presentar-nos una campanya molt interessant per tots aquells que són autònoms. Després serà el moment per entretenir-nos amb l'Engatussats. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa donant la benvinguda al periodista Joan Pol Alcaraz, tot fent l'hora del videojoc. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem el programa amb la bona vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dilluns 17 de juny a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel, i ara ja tots preparats per arrencar les seccions habituals.
La Caravana.
Giró, avui un tomb per la vida d'aquí.
Avui toca fer un tomb per la vida de tres persones que pujaran a la caravana per presentar-nos l'obra de teatre Les Vingueres d'Eurípides, de la companyia Les Niñas del Sur. L'obra és una comèdia, com ara comentava Joan, que versiona Les Bacants d'Eurípides, ho fa amb un toc d'humor, prenent-se moltíssimes llibertats. Llavors, qui vindrà avui a la caravana per a parlar-ne? Doncs ni més ni menys que José Troncoso, que és el director i l'actor, i les actrius Alejandra López i Rocío Segovia. Així que taula completa avui, entrevista ben farcida des de moltes vessants i punts de vista. Una obra, Les Vingueres d'Eurípides, que es va estrenar el divendres passat i que es podrà veure al Teatre Condal de Barcelona fins al 22 de juny. Si us sembla bé, escoltem primer el teaser, el que vindria a ser el tràiler, perquè ens entenguem tots, i després ja en parlem.
La Dionisia, con ese nombre, por Dios, puso topata arriba el día que apareció.
Vení a mí, bendita, que tengo ya la bola calentita.
Vente, te la meto de repente, porque aquí de toda la vida... Havia vingos il·legales.
Sobre les vingueres d'Eurípides, primer de tot, molt important, pel tràiler, pel teaser, jo crec que ens n'hem anat fent una idea. Vingueres, que és una vinguera, és una persona aficionada a jugar al bingo. De fet, aquesta obra de teatre doncs, té molt a veure amb el bingo, amb jugar al bingo, i passa en un bingo il·legal, si no tinc mal entès.
Fet, és molt graciós, perquè quan entres al Teatre Condal, a la part de baix hi ha un bingo.
Ah, ho tenen allà muntat, per rebre't.
Que ja existeix el bingo.
Ah, que ja existeix. Ah, pensava que era un muntatge en plan
ambientació. No, hi ha un bingo dins del Teatre Condal.
Es podria fer l'obra el bingo, saps? Exacte. Així que el trasllàdin. No, mira, t'anava a dir, Joan, tu l'has anat a veure, què tal?
Sí, és una meravella.
Sí, no, t'ha agradat moltíssim. Sí.
Hi ha dos actors que són boníssims, però és que elles
fan molt
magnífiques. No? Sí.
De fet, boníssima ho deu ser perquè...
És en vers, eh?
Tot en
també,
vers.
També,
eh? Una obra completament en vers i que fa recordar-te a vegades de les xirigotes de Cádiz.
És que jo, mira, no és que m'encantin, hi ha obres que després al·lucines i dius no sé com no ho havia vist abans, però trobo que és tan complicat tant escriure-la, pensar-la, com executar-la, si un actor o una actriu d'una obra només en vers... És que no et permet tenir cap, vull dir, cap frase de pas, si no te'n recordes una paraula exacta, en dius una altra que vulgui dir el mateix. No, és que ho has de dir clavat tal qual, perquè si no, el vers no existeix. No, així que totes les felicitats del món a tot el repertori d'aquesta obra de teatre. Una obra, per cert, que ha estat finalista del Premi Max a millor adaptació o versió d'obra teatral aquest any, el 2024, a la 27a edició dels Premis. Premi Max és un dels grans premis del teatre, vull dir, és espai a lo más alto, ja us ho dic ara. Llavors, és la versió, com dèiem, de Les Bacants, que l'aborden des de l'humor i la lluita entre Apolo i Dionís, entre la rigidesa, perquè ens entenguem, i el món hedonista. I és una producció de la companyia Les Niñas de Cádiz, i sobre aquesta companyia, que té un nom preciós que ens dona ja moltes claus del que fan i de la seva essència i d'on venen, doncs...
Sentir-ho, perquè ho parlarem avui, perquè és una obra que parla... De la rigidesa i del món hedonista, com deies, però Mentre rius és una clara obra d'anúncia al patriarcat i al maltractament que estem vivint. I precisament en un dia com avui, que feien l'entrevista que fèiem i que us donaven la notícia que comença aquesta instrucció a l'Audiència de Barcelona, doncs mira, va molt bé dir-ho, també,
sí,
això.
Sí, sí, malauradament... Hem
perquè
de
segueixen passant.
Ah, exactament.
Sí.
On està contextualitzat? És a dir, quan passa més o menys l'obra? Quina època?
Suposo que ara.
Suposo present,
no? No t'ho diuen, eh?
O sigui, però pel que diuen és com present el que està passant i una denúncia actual. Sí. Hi ha hagut una cosa que em crida l'atenció, que es veu que hi ha un personatge que el defineixen com el Schwarzenegger, un policia que està obstinat a tancar un bingo il·legal del barri. Què és això de Schwarzenegger? Sí.
Un senyor que s'hi podria semblar tranquil·lament, eh?
Sí, no?
Sí.
Ens ha fet gràcia. Sobre la companyia Les Niñas de Cádiz, que és la companyia que ha fet aquesta obra, que sapigueu que està formada per Teresa Quintero, Ana López Segovia, Rocío Segovia i Alejandra López. Menys una, totes podrien ser germanes o cosines, perquè els cognoms són Segovia i López, us ho dic ara. Ja descobrirem quina relació tenen a l'entrevista. Llavors, que sapigueu que les seves obres, les d'aquesta companyia, sempre es caracteritzen per l'humor com a forma d'entendre i d'interpretar la vida, que és el que ara ens deia en Joan. Dius, a través de l'humor, de fer-nos riure, denuncien i posen sobre la taula qüestions tan importants com aquestes. Llavors, també estan molt presents sempre la tradició culta, literària, la cultura popular, el folklore, el flamenc i el carnaval. Els agrada molt el carnaval.
Sí.
I atenció, perquè fins ara han presentat aquesta companyia 4 muntatges. Cabaret a la Gaditana, Lisístrata, El viento salvaje, que aquesta obra, la del viento salvaje, va aconseguir, no finalista, en aquest cas va aconseguir el Premi Max, el millor espectacle revelació l'any 2020. I llavors l'últim espectacle que presenten és Les Vingueres d'Eurípides, que ha estat en aquest cas finalista del Premi Max de millor adaptació. Ser una companyia... realment no molt de recorregut, no és una companyia que té 30 anys de trajectòria, no en té tants, que hagis presentat 4 obres, i d'aquestes 4 obres, 2 hagin estat o guanyadores o finalistes del Premi Max, és molt, molt complicat arribar-hi. Sí, o sigui, ho han de fer molt, molt, molt bé. Llavors, mira, he buscat una mica la crítica que deia sobre aquesta obra perquè li hem preguntat al nostre expert en teatre, en Joan Trias, ens ha fet la seva crítica, però que sabíeu que altres crítiques... Sí, diuen La Voz del Sur, per exemple... una nueva puesta en escena maravillosa, medida y acompasada, consiguiendo, como ya es de costumbre, mantener enganchado al público durante toda la representación del acto. No te aburreixes, básicamente. Un texto creíble, apasionado y apasionante, con un ritmo trepidante, una de las comedias de la temporada, que es dir molt, una de las comedias de la temporada, y el ritmo, todas las críticas teatrales que he llegit destaquen el ritmo, que es una obra picadeta, que passen moltes coses, que no t'aburreixes, que no hi ha temps per mirar el mòbil ni el rellotge, que passa el temps volant.
I quan dura, més o menys, ho saps?
Hora i mitja.
Hora i mitja.
Una cosa així. Ah, t'ho estic dient a memòria, eh?
Però que no és allò de 4 hores com el
Batman. No, ni una hora, és una cosa més... Una hora i mitja, vale.
Està molt bé.
Tenim moltes ganes de parlar.
I tant. Després us recordarem que aquesta obra està al Condal fins al 22 de juny, però posats a recordar... Vaja, és que recordem avui, va.
Mireu, comencem amb una dada importantíssima, perquè un 17 de juny de 1823, un home que es deia Charles McIntosh va patentar el primer material impermeable. Llavors...
pensava que seria el...
El McIntosh. Jo també, no.
Ah,
aquest va ser l'altre.
No, sí, és el McIntosh.
Ah, és el mateix.
Sí.
Ha fet moltes coses, aquest home.
McIntosh.
I què va... Una cosa impermeable, dius?
Sí. I ho va anomenar, com dèieu, McIntosh. El primer material impermeable.
Fixa't.
El paraigües podríem dir que pràcticament se l'ha inventat ell, no?
Sí, és impermeable,
segurament.
Sí.
Home, clar que és impermeable un paraigua.
Un pal a roba.
Sí. No sé, el material impermeable.
És que jo estic...
Un xubasquero...
Perdoneu, però jo estic molt despistat ara mateix, perquè, i, clar, que, un, que el...
Vosaltres a què referiu amb el Macintosh?
A l'ordinador.
Ah, jo també.
Al PC.
Macintosh.
Doncs mira, també va inventar aquest material impermeable. Ho buscarem,
És el proto-Apple, el
proto-Mac. Sí, d'acord.
Sí.
En fi, què més? Un dia com avui, el 1882, va néixer el compositor i director d'orquestra Igor Stravinsky.
Aquells que feia bandes sonores, gairebé.
Sí, s'escriu Igor, però se pronuncia Igor.
Igor Stravinsky.
Igor Stravinsky.
Això és un gag d'una pel·lícula, Judy, jo t'ho explicaré després.
Ai.
Del jovencito Frankenstein.
Després m'ho expliques, sí. Què més? Un tal dia com avui, el 1885, l'Estatua de la Llibertat va arribar al port de Nova York en una fregata francesa en 350 peces.
Ah?
Va ser un...
És un Lego, pràcticament.
Sí.
Lego. I ja. No molt alt, que és molt més baix del que sembla, l'Estatua de la Llibertat.
No he tingut el plaer de veure-la.
Preguntes com si jo sapigués.
No, però és com aquells quadres que et penses que són molt grossos.
Realment és
que realment són més petits. Diuen que impressiona al contrari, de dir, no és tan alta com em pensava. Ah? Que per fotografies dius, uau, quin monument, és enorme. I que després, quan passes pel costat amb vaixell...
Home, potser no tant. Per arribar en una fregata, doncs igual sí que és una mica petitona.
Sí.
No? Quantes peces tenia?
350 peces.
I van encaixar totes, eh? No
van
va passar allò de... No sobra una pieza, què hacemos? Com...
Sí, em sembla que, per exemple, a París, jo diria que hi ha una rèplica...
Més petita.
Més petita.
Sí.
Va ser
un regal, eh?
Va ser un regal de França, sí, per commemorar la independència dels Estats Units, i això va arribar amb 350 peces, després la van haver de muntar.
És francesa, l'Estatua de la Llibertat és francesa.
Mm-hmm.
Imagina't.
I un dia com avui, el 1925, es va inaugurar l'emissora Unión Radio, la primera cadena a Espanya, a la Gran Via de Madrid. Primera cadena, Unión Radio, el 1925.
Déu-n'hi-do.
Tal dia com avui també, el 1946, es va fer la primera trucada des d'un telèfon mòbil. Ho va fer un conductor a Sant Louis, als Estats Units.
Mentre conduïa.
Exacte, mentre conduïa, per comprovar si funcionaria el mòbil, doncs si està en moviment. Anys després es va prohibir trucar per telèfon. Sí,
clar,
ara
estaria
recordeu-ho, eh?
Ara estaria multat.
No estem en proves.
Però la primera prova, sí.
Clar, això és com tot.
Ell
fa la primera prova, però no hi ha legislació sobre això. No?
Clar, exacte.
No poden multar ni res.
I un 17 de juny de 1962 va arribar el número 1 al Regne Unit, aquesta banda sonora. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America. Una quin clàssic, eh?
Sí, sí, West Side Story va arribar al número 1 un dia com avui, el 1962, una gran banda sonora, un gran musical. I un 17 de juny de 1965, els Beatles van acabar de gravar aquest tema. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
Preciosa, eh?
Joan, canta-la, perquè resulta que me n'entero jo que t'atreveixes a cantar quan no estàs amb nosaltres. Amb Clara Luna i Guillem Roma cantes.
Evidentment.
I va sonar prou bé.
Sí, sí.
Sorprenentment.
Sorprenentment.
En fi, aquesta balada Yesterday va formar part de l'àlbum Help dels Beatles i és considerada una de les balades més famoses de tots els temps. Una cançó preciosa. Però ara, 17 de juny de 1965, va arribar el número 1 també al Regne Unit. El mateix dia, sí, sí, aquesta cançó d'Elvis Presley. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content.
La tenia jo ubicada, aquesta, no?
Doncs mira, una cançó, una balada també preciosa d'Elvis Presley, que es diu Crying in the Chapel.
Estem de balades avui.
Estem de balades. Sí. I un dia com avui, el 1970, es va patentar també un altre invent magnífic, la càmera Polaroid.
Ui.
La càmera Polaroid, que és aquesta càmera doncs, que permet fer fotografies que són revelades a l'instant, que ara està molt de moda.
Oi, tant, i per culpa que està molt de moda, són caríssimes,
són molt cares, és veritat.
Mira, no sé qui quan s'ha incrementat, però jo me'n recordo que la vaig comprar quan no estava, començava a no estar de moda fa com 7 anys.
Començava a no estar de moda?
Sí, perdó, començava a estar de moda, que ara era una mica una cosa vintage que molta gent no li agradava, i valia com 3 quarts menys del que val ara.
I tu tens una?
Fixa't.
Sí, però clar, ja, ara antiga. Jo les modernes, l'antiga.
Com que estaven cares, les Polaroid, Polaroid també ha tret altres gadgets, que estan molt bé, com una petita impressora per imprimir fotografies del telèfon mòbil.
Exacte. Ai, és veritat.
I això és molt xulo.
Sí.
I està més barat que la Polaroid.
Doncs, mira, al final és una mica la mateixa emoció.
Al final és una mica el mateix.
Sí que és cert que les fotos fetes amb Polaroid tenen un granulat, gra, que dius, es nota que no està fet amb càmera de mòbil.
Sí. Exacte. Bé. En fi, i per anar acabant...
És modernet, avui... és modernet, no, això?
És modernet.
Sí.
Ara vas a qualsevol esdeveniment, així, casament o...
Hi ha
aniversaris així, grans, tens la Polaroid i t'emportes la teva foto de record a casa.
Home, és un record molt bonic.
Sí, m'encanta.
Sí.
En fi, per anar acabant, anem a celebrar un aniversari, perquè avui és l'aniversari de Paulina Rubio, que fa 53 anys.
Ni miradas, apasionadas, ni rastro de los
besos que antes me dabas
hasta l'amanecer. 53 anys, eh?
53, sí.
Mare
Déu. Tinc un dubte. Passa el temps. Jo. Joan i Rafa. Sí. O sigui,
a veure.
En aquest cas és un clar
exemple. Per què Joan i Rafa?
No, ara ho entendràs, per la bretxa generacional. O sigui,
bretxa generacional.
No, la Judit i a mi, aquesta cançó ens va agafar en preadolescència total, però te va ser molt sonada.
Molt.
De debò.
Va agafar a mi en adolescència.
Que no. Jo me'n recordo...
A preadolescència, sí.
Preadolescència amb 10 anyets.
Sí, exacte. Però jo diria
que molt.
Cinquè de primària, sisè de primària.
I que tota la mainada...
Preadolescència són 10 anyets? Perdoneu, eh?
Ara sí.
Uau.
Jo vull baixar-me d'aquest.
Exacte, sisplau.
Jo recordo ballar-la com a les festes aquestes de final de curs.
Estava pensant en 13-14.
Sí. Jo tinc un fill preadolescent que té 13.
Ara.
Això és preadolescent.
I 10, també. Les nenes amb 10 anys ja són preadolescents.
Amb 10 anys, eh?
Sí. Amb 10 anys.
Tinc una de 10 i no la veig.
Jo crec que neixen preadolescents ja.
Fixa't. Abans de néixer.
Jo us dic, no soc sociòloga.
Comença la preadolescència als menys 2 anys. 2 anys abans de ser concebudes.
No, jo crec que no esteu enterats.
Bueno, quina era la pregunta, sisplau?
Amb quina edat us va agafar? Si us va agafar
fort
aquesta cançó o no tant?
Jo sobre aquesta cançó i aquesta artista no m'es puc aportar.
Això és del 2006.
2006.
7 anys que
doncs
teníem.
Jo tenia 26.
7 preadolescents.
Érem preadolescents.
Jo tenia 7 anys.
Però s'ha dit que aquesta cançó va sonar molt de temps.
Sí, sí. I entre els molt joves. Sí, sí.
Jo quan penso en Paulina Rubio només puc veure la piga aquella que té el...
Sí.
És una, com una piga gegant.
Sí, sí, sí.
Que té, que, on la té? El
llavi, del llavi, no?
Llavi, per allà.
Sí. Del llavi, em sembla.
Allà posada.
No sé si és de Quitaipon o és...
No ho sé. Jo sempre...
Ja, perquè això està de moda una època.
Jo sempre sí, no. la veig. En principi sempre hi la
jo
veig.
Jo a vegades em pinto pigues amb henna, eh? Pot ser que la Paulina Rubio també.
Com, com? Perdona.
No m'ho veus mai.
Para la cinta. O sea,
no,
com?
Que està super de moda. Et compres un llapis amb henna, un llapis, o sigui, com un pintor.
Què és henna? Què és henna?
És una tinta, sí. Com una tinta, però sí. Que no és per sempre. O sigui, no és com un tatuatge que dura tota la vida. Dura, doncs, depèn si dutxes o no. Però vull dir que sí, amb aigua marxa, saps?
Dic que veia una setmana al Magiró amb moltes pigues.
No.
És que aquella setmana no ha passat
no,
per aigua.
No, cada matí me les pinto aquí, com les típiques pigues que et surten de sortir el sol, queden boníssimes. I marxen, està molt de moda. Però la Paulina Rubio potser fa el mateix.
Jo insisteixo, pareu el món, no. Que em baixo perquè...
La teva filla preadolescent de 10 anys, si no és ara, d'aquí poc et vindrà amb,
no,
amb una henna petita per pintar-se
no
a la cara.
No ho dubto, perquè ja em ve en cada història i cada frase que he d'aturar-me contra la paret i dir què has dit.
Però no està malament, jo trobo una moda que dintre de tot està bé. Vull dir, mira, pinta't pigues a la cara amb henna abans de fer altres coses.
Està bé, no?
Sí.
És mejor eso que robar.
Exacte, a favor.
Escolta, Paulina Rubio, que canta i canta molt bé, però que també parla i cada vegada que parla puja el pa...
La Paulina Rubio?
Sí. Cada vegada que parla puja el pa.
Què ha dit? Què ha dit? Ah, sí, ha dit coses.
Millor que no parli, a vegades millor que no parli. I és que la gent parla i parla molt.
Sí. Parla molt i tenim una frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Ah, estava pensant per què vas fotre aquí a Chiquito de la Calzada.
Una cosa. Té a veure amb... Sí.
El què? La frase?
La frase.
No.
No?
No.
Avui confiava que sí, eh?
No.
Amb un ministre.
No,
que
perquè...
Que deixa anar ziba
no,
insults.
No, però ho he valorat, però he pensat que no... Que no... He pensat que... No, aquest és Òscar Puente, celebrant l'arribada d'Mbappé al Madrid.
No fa falta, no?
He pensat que...
No he parlat del darrer tuit d'Òscar Puente, però...
És que jo...
Clar.
No sé com afrontar... O sea,
l'heu vist? El...
Sí, clar que l'hem vist. És increïble.
Després ho trauré a la tertúlia, això.
Veus?
Treu-lo, treu-lo.
Que opinin... Aquest home amb tenir... Crec que té la mà molt ràpida a l'hora de...
Jo crec que Manolo Emilia Mestre no li semblarà bé.
No
aquesta
sap
és la meva aposta.
Home, jo crec que a molt poca gent li sembla bé. I no l'has borrat, eh?
No?
Allà està.
Mira que està donant voltes.
Home, perdona, però és que si fas aquest... Tu saps que si ets Òscar Puente...
Per la gent que no sàpiga de què estem parlant...
Si ets Òscar Puente i fas aquest tuit, saps que al microsegon te l'han capturat.
Clar, home, evidentment.
O sea,
han aparegut captures de pantalla por doquier.
A diestro i siniestro.
Però igualment no l'ha borrat, no l'ha borrat.
No,
de fet,
sí.
Ha fet un tuit sentint-se orgullós.
Ah, sí?
Sí.
Això,
sí.
No, això jo no ho he vist, després ja ho buscaré.
Què ha passat? Per la gent que no estigui avançada, eh? I ara de seguida anem a la frase del dia. Mm. Doncs bé, que... anava a dir un periodista. Un senyor que segurament molts coneixen, que es diu Vito Quiles, va publicar a través de la xarxa dos fotografies del ministre Óscar Puente dient el següent: Óscar Puente me acusó de mentir tanto en X como en el Senado por contar que aparcó mal el coche oficial para irse al concierto. Està parlant del concert de Taylor Swift, eh?
Sí.
Pues bien, aquí la foto de su coche en un acto y la que publiqué en el Bernabéu, misma matrícula, quien mentía, ministro Jaque Mate. Això és el que tuiteja
el senyor.
L'influencer,
digue-li com vulguis. Però Óscar Puente, clar, és que respon de molt males maneres. De molt males maneres. I li diu... Això ho diu Óscar Puente, eh? Per molt que pugui sorprendre.
Un ministre.
Ministre.
Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche, ni oficial ni particular, y te añado más, estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro.
Hi ha dos coses en el tuit.
Primer l'insult i després les amenaces d'un ministre.
L'amenaça... És que la frase... Voy a encargarme...
Per molt en desacord que estiguis amb aquest senyor, que pots estar-hi... No és fàcil.
La frase... Vull dir,
no és difícil estar...
Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. És que això sona...
Clar, sí. Sona el padrino.
A boig total.
I cap de, sí. Tap de suro, què li diu cap de suro, no?
Cap de suro?
No, que...
Saco de mierda.
Ah, saco de mierda. Era cap de suro.
Traduït al català, cap de suro.
Ho has traduït de manera... En català sona molt amable, però...
Amb TV3i seria cap de suro. O tros de quan i amb... Sí. També deu n'hi
I després dius que ha dit que no, que ell...
No, no, és un títol orgullós, sí, sí, ha fet més publicacions.
En definitiva...
Això el ministre de Transports, eh?
Com bueno, és a dir, ja se li veu, no? O sigui, ja se li veu el tarannà, el que passa que comptaves que es moderaria una mica,
ja,
com a ministre. Però no, sí, 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 però sí, no sí. És el cas.
En fi.
En fi, esteu informats. No és aquesta la fase que us porto,
no,
perquè
eh?
No sabia com analitzar-la o com enfocar-la, però ha estat bé enfocar-la d'aquesta manera, gairebé informativa, no? Està bé. Jo us porto un altre tipus de frase d'un altre tipus de persona, ara veureu. És dilluns. Dilluns sempre és un dia complicat. Hi ha molta son, Joan Trias, Olma Giró, hi ha molta son a la vida. I he pensat... que què millor que buscar una frase motivacional.
Vinga.
Esteu a favor de les frases motivacionals?
No, gens.
Perfecte.
Doncs... Les odio.
Aquesta us encantarà.
A la Mr. Wonderful.
Pablo Coelho.
Mr. Wonderful, no.
Sonríe, hoy puede ser un gran día.
Bruce Lee.
A Bruce Lee, eh? Bruce També Lee. Era un clàssic.
Sabeu qui és Bruce Lee, per a les de l'ESO? Vale. L'home que va transformar les arts marcials en una forma d'art i filosofia. És una llegenda, no només pel seu domini del Kung Fu, sinó també per les seves profundes reflexions sobre la vida i la disciplina i la perseverança. Amb la seva mirada penetrant i els seus moviments ràpids. Sí. Oso!
És aquell del Bewater, no?
El Bewater, exactament.
Bewater, my friend.
Doncs té aquesta frase que jo us porto i us regalo, motivacional, ja sé que us encanten. El objetivo no está siempre destinado a ser alcanzado. A menudo sirve simplemente como una meta a la cual apuntar. Qué rico.
Analicem la frase.
Ja, és José el que... José m'empeny cap a l'anàlisi.
Ara.
M'estava fixant en la rialla de Vallès com dient quina parida, no? L'anàlisi de Vallès és quina parida. Bueno, no, jo la desenvoluparé una mica més. Ah, Bruce Lee! Arts marcials, frases motivacionals que podrien desarmar a qualsevol. Quina barreja, noi. Primer, en Bruce ens diu que no està sempre destinado a ser alcanzado. ¿Eh? La meta, l'objectiu, no és sempre el destino a ser alcanzado. No ho entenc. És com dir-li a algú que comença un tractament... Bueno, a veure, tu ves fent, però el més segur és que no et curis. Val? Però ho passarem bé.
Ah, però és una mica Lluís Llach, amb el viatge a Itaca.
El viatge a Itaca, sí, veritat, sí. Clar, aquí sempre acabem amb el viatge a Itaca.
Sí, sí, sí.
O també, per exemple, ser astronauta i acabant doncs, tenir pòsters de la Lluna a l'habitació. No? És a dir, tu tens l'objectiu, no arribaràs, però, bé, però alguna cosa farem. Després afegeix, a menudo sempre sirve simplement com una meta a la qual apuntar. Perfecte, ara ho entenc, Bruce. És com que quan jugues als darts, no? Però sense importància encertes a la diana o no. L'important és que els darts quedin clavats en un lloc de la paret o de la finestra o d'un company. A qui li importa si destrosses doncs, el paper pintat o espantes el gat en el procés? No, no hi ha problema. És com si estiguessis dient no et preocupis per arribar al cim de la muntanya. L'important és que gaudeixis relliscant i caient a cada intent. Imagina aquesta frase una xerrada motivacional de Xavi Hernández. Jo la veig molt, a una xerrada motivacional. Nois, l'objectiu és la Lliga, però bueno...
Ja,
si eso, ya eso, ¿vale? I Pedri es confon, clar, Pedri es confon molt. L'objectiu és la Lliga, però acaba l'home a luz de gas, per exemple. En resum, gràcies, Bruce, per recordar-nos que no ens hem de preocupar tant per assolir els nostres objectius, perquè la vida, el que realment importa, no és guanyar, sinó el noble acte de participar, ensopegar i riure una mica dels nostres propis intents fallits. Moltes gràcies per aquesta dosi de realisme disfressada de saviesa, mestre Lee. Oso!
Si este caballo viene de bonanza,
Giro, què tindrem avui a la part final del programa?
Doncs avui posem ja compte enrere per Sant Joan, perquè queda menys d'una setmana, senyors i senyores.
Des d'aquí això, eh?
Per tornar a viure la que diuen que és la nit més curta de l'any.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Doneu-me xampany, doneu-me xampany.
I cava, eh? I cava sobretot.
Sí. Però, com deia, la nit més curta de l'any, però no per tothom és una nit curta. I no sé si ara esteu...
O sigui, la nit més curta de l'any, però no per tothom és
curta. Ara ho entendreu tot. O sigui, és la... realment diuen que és la nit més curta de l'any.
Sí,
la
fins cosa, aquí...
Vull dir,
però ja per aquí se li fa llarga.
Ah, exacte. Però no per a tothom amigo. És una nit curta, perquè hi ha... els animals, bàsicament, se'ls fa molt llarga aquesta nit. Volia fer-ho més filosòficament, arribant-hi tots en aquest concepte.
A mi si no m'ho donaràs masticar, jo no ho agafo.
Ja ho veig, ja ho veig. Però sí, sí, parlem dels animals. De fet, la nit de Sant Joan és la nit més temuda per a molts gats, per a molts gossos i per a altres animals, perquè el so dels petards espanta, evidentment, i genera molta ansietat a un 70% dels animals, o sigui, pràcticament o gairebé...
I tu ara et sents partícip perquè formes part d'aquest col·lectiu, no?
Primer any que em trobo en aquesta situació, i ara em parlarem, perquè a banda és una nit que... O sigui, van, els animals s'ho passen molt malament, però és que les persones que tenen els animals també, primera, perquè pateixen, perquè l'animal pateix, i segona, perquè és la nit que s'escapen més animals domèstics, perquè com que estan espantats, volen allunyar-se del soroll, es pensen que marxant de casa doncs no escoltaran el so dels petards tan forts, i molts s'intenten escapar, és la nit que es perden més animals, bàsicament. Llavors, clar, la pregunta és, vosaltres, jo ja sé que en Joan sí, no sé, Judit, si tu tens algun animal.
Jo a casa els meus pares, però no té aquest problema perquè... Un gatet. Però no té aquest problema perquè, com que és al mig del bosc, no hi ha petards allà.
I els meus no s'espanten, eh?
No?
No.
O sigui, hi ha...
Bueno, he de veure la gata, perquè la gata no ha passat cap Sant Joan encara.
La gata anava a dir, quants Sant Joans has passat amb ells?
Amb el gat, dos.
I no s'espanta, tranquil. És curiós, eh? I s'escolten els petards.
Sí, tant.
A veure aquest any, doncs, amb la gata, com s'ho passa. En general, normalment s'espanten, i si vius a una ciutat on durant tota la nit vas escoltant petards, doncs, pobres, s'ho passen malament, és que s'escolten molt, molt més forts que nosaltres. Clar, llavors...
Perdona, però he passat molt de puntetes sobre la dada de que els pares de Judit viuen al bosc.
Bé, viuen a la muntanya.
A la muntanya, en una masia rural.
Val.
No tenen petards 24
hores. Sota sostre viuen.
Santès,
jo m'he quedat paradís.
No, doncs, si tenim animals, el millor seria anar a passar la nit a un lloc com el que viu la Judit, aïllats, apartats, clar, on no hi hagués tant de soroll, on els petards no sonessin tota l'estona, però clar, és evident que això no tothom s'ho pot permetre o no tothom té l'opció o la possibilitat, i que hi ha gent doncs, que bàsicament s'ha de quedar a casa, al seu domicili, en una ciutat, amb animals, perquè doncs, no hi ha una altra. Llavors, sempre hi ha doncs, les dites, allò que diu, no, mira, hi ha molts consells i circulen, no sé si vosaltres us ha arribat algun consell, tu que tens gats a casa, que diuen has de fer això per la nit de Sant Joan. A mi sí.
Però no veus que els seus no s'espanten de res.
No sé, a veure, esperem que a la gata no se li espanti aquest any. No. Exacte.
Però quan havíem tingut gos a casa, que també n'havíem tingut, ens deien que el deixessin fer el seu aire.
Sí.
El gos s'amagava a la banyera.
A la banyera.
Sí.
És que és molt curiós, diuen que... Clar,
s'estirava dins la banyera.
I no ho feia mai, normalment.
Mai, només la nit de Sant Joan.
És que, jo això encara no ho he viscut, però sí que diuen que els animals, a la nit de Sant Joan, el que fan és quan escolten el primer petard, clar, s'espanten, i llavors ells sols, ells
busquen
mateixos...
Busquen refugi,
sí. A casa. I que on vagin és on teòricament s'haurien de quedar, perquè ells mateixos busquen la zona més tranquil·la on s'escolta menys el soroll. Llavors, allà on vagin, per exemple, si el teu gos anava a la banyera, doncs el que s'hauria de fer, o diuen que s'hauria de fer, és agafar l'aigua i el menjar i el sorral, en aquest cas, o no sorral, perquè és un gos, i portar-lo al lavabo a prop de la banyera, perquè doncs, quan tingués forces per doncs, intentar aixecar-se, doncs, no hagués de dirigir-se a l'altra punta de la casa, agafar el menjar i tornar a escoltar més fort un petard, sinó que ho tingués a prop. No sé, i diuen diverses coses. També hi ha qui diu que els opta per sedar. Jo conec gent que seda...
O llançar d'aquestes feromones relaxants pels gossos.
Sí. Compte amb les feromones relaxants, Giró?
Compte amb el catnip, que ja som experts en el tema.
Encara et queda, no?, de la vegada aquella que volies.
Sí, tinc un pot. Però no sé, no. I, evidentment, no us deixeu fora de casa, això sí que ho diuen.
No,
tanqueu molt bé les finestres.
Sí, a la plaça dels pètards.
Vinga, va.
Que es foti.
No, a veure, és un tema. És curiós perquè fins que no et portes a passejar.
No, i tant que és un tema, perquè el gos potser no tant, però el gat buscarà escapar-se. Si té por, buscarà escapar-se per tot arreu.
Sí, és que és l'únic que més gats es perden. O sigui, i fins que no t'hi trobes, clar, fins que tu no tens un gat, dius, ah, mira, si Sant Joan... És també és veritat que cada vegada més sembla que la gent és més conscient del que provoquen els animals, però evidentment és Sant Joan, la gent té ganes de celebrar-lo, és una nit a l'any, diversió, festa, soroll... però clar, quan t'hi trobes en la situació dius, a veure què puc fer per intentar que passi la nit més amena possible, o sigui, que no pateixi tant. Llavors, el que farem avui a l'hora de la girocleta, quarts de dues, és parlar amb un expert, amb algú que sí que en sap, que no ens donarà consells, que van dir a la gent, no, amb algú que en sap, com és un veterinari. Parlarem amb l'Eugeni Olivert, és veterinari propietari d'Invet, una clínica veterinària, o sigui, està molt acostumat a gestionar aquests temes i molt avançat en el tema. Llavors, el que us demano és, si hi ha algun oient que doncs, no ha tingut animals domèstics i ara en té i és la primera nit de Sant Joan que s'hi ha d'afrontar o si no sap què fer o si això no pot marxar en un lloc apartat i necessita consells, doncs mira, d'ara fins a quarts de dues, que encara queden unes quantes hores, ens podeu enviar un WhatsApp, un missatge, al 663 99 30 62, i li preguntarem i li demanarem que ens doni consell a l'expert veterinari.
Doncs mira, si teniu un animal i no sabeu si li afectarà o no li afectarà a la revetlla de Sant Joan d'enguany, em sembla molta informació de servei, eh? Ens podem enviar una nota d'àudio, 663 99 30 62. Has posat la vostra pregunta i després amb l'Alma li farem arribar també el veterinari que ens atendrà a la girocleta. Gràcies, Giró.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, cap on anem avui?
Mira, continuarem parlant d'animals ara, parlarem de gossos exactament. Què rius, ja. Rafa Sanahuja?
No, perdó, una
què t'està rient?
Puc dir de res? És que m'he quedat... Gràcies, Giro, m'he quedat mirant a la nada i dic...
No,
he dit de res.
Tira, tira.
De res.
Ara.
Perfecte.
Ara. Continuem parlant d'animals, sí. Perquè la primera fase del guió és anem als Estats Units, eh?
Sí, anem als Estats Units.
Continuem parlant d'animals.
Continuem parlant d'animals, però anant als Estats Units. Anem als Estats Units, sí, perquè ha nascut una nova aerolínia especialitzada per gossos, però per gossos VIP.
Què?
Sí, sí, gossos VIP. Ara us explicaré, com funciona aquesta aerolínia.
Jo em baixaré del món.
Entre la preadolescència i els 10 anys.
No, tantes coses.
El 7.
Moltes coses. És similar avui,
eh? Suportar.
En fi, és una aerolínia relativament nova, va començar a fer vols a finals de maig, i es diu Bark Air. Bark, que vol dir lladruc.
Ah?
Llavors, lladruc. És com...
Bark és lladruc?
Sí, Bark Air. Bark. Llavors, és com lladruc air. En fi,
lladruc aire.
Sí.
Lladruc aire.
Llavors, com són aquests avions tan especials per gossos VIP? Primer de tot, els
caríssims.
Aparells... Caríssims. Això segur. Són molt cars. Després us diré més o menys com ronden els preus.
Tens preus, també.
Ui, sí, sí. Són preus molt desorbitats. Primer de tot, tots els aparells que hi ha en els avions de Bark Air estan dissenyats perquè els seus usuaris, les persones i els gossos gaudeixin de les màximes comoditats. Llavors, tot el personal de cabina està especialitzat en el tracte de gossos, d'acord? Vull dir, tu no pots anar a treballar allà i que no t'agradin els gossos. Vull dir, has de ser...
No m'agafaran.
Fora. A tu no t'agafaran segur, Rafa.
Vaja, ni em preocupo ja per anar-hi.
Llavors, cada passatger, sigui gos o persona, té el seu propi seient. És a dir, normalment els gossos, quan viatges, van a una part de l'avió com a baix, no?, em sembla.
Sí, amb les maletes.
Amb les maletes, sí. O sigui, hi ha allà com una part guardada pels gossos.
Perquè van amb aquells capses, no?
Sí, exacte. Doncs no, òbviament, en aquest avió, vull dir, els gossos tenen el seu seient allà ben guardat. Llavors, no han de portar corretja durant el vol, però sí que...
És ofensiu, això.
Exacte. Però sí que tenen com una mena de cinturons especials, doncs, per gossos.
Adaptats, eh?
Adaptats, sí, per als moments de... quan hi ha turbulències. Llavors, no hi ha classe business, però l'atenció és com molt personalitzada, el menú, les begudes són per gossos de categoria... Llavors, he trobat un menú d'aquesta...
Sisplau.
D'aquesta gran companyia.
Perdona, els passatgers els hi donen menjar i beguda o només és pels gossos?
Home, els passatgers també, sí, sí, però els dels gossos estan molt cuidats.
Perdona, Olma, passatgers són tots. un respecte als gossos, que clar, també són passatgers.
No, no, és que per mi els passatgers d'aquest avió són els gossos, llavors els seus acompanyants.
Exacte,
ja entrarien tens a la categoria d'acompanyants.
Tenen menys dignitat, sí senyor.
Sí. En fi, el menú del vol inaugural que es va fer de Nova York a Los Angeles l'ocupaven 6 gossos només.
Home.
Perquè, clar, hem de pensar que són avions d'aquests VIP, doncs petitons, no? Uh-huh. Llavors, van poder degustar un menú preparat per un chef molt important de gossos.
Un chef de gossos.
Un chef de gossos, que incluïa cupcakes amb gust de pollastre.
Mare.
O sigui, magdalenes de pollastre.
I un brou de pollastre que es va servir en copes allargades com si es tractés de cava. I els el que no sé és com s'ho prenien els gossos, però realment...
Tirant totes les copes.
Es veu la fotografia com es va servir doncs, aquestes copes.
Imagina que cap hot dog, no?
No.
Això també seria molt ofensiu.
Clar, sí, clar, s'ofendrien els gossos i dirien ja no vull viatjar més aquí. I se n'anirien.
La hoja de reclamacions.
En fi, llavors, abans que pugin els passatgers, el que fan és netejar i desinfectar doncs, tot l'avió i pel sistema de ventilació es ruixen, el que parlàvem abans, feromones relaxants pels gossos.
El cànnib, clar, per això, clar, no han d'anar mira, lligats perquè deuen anar
clar,
tots dormint.
Clar, clar, clar. Llavors, ho ruixen per la ventilació i els gossos doncs, estan molt relaxats durant tot el